Bon dia, primer aniversari d'Itziar González al capdavant del projecte de regeneració del nucli antic d'Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Està passant a Olot, com a alguns altres nuclis antics de Catalunya, és que quan vens d'un parcel·lari medieval les mides són tan petites que són bastant inviables. És a dir, no venim d'un marc legal a favor de la rehabilitació, sinó que veníem d'una cultura de l'obra nova. Per tant, amb el canvi climàtic i els nous posicionaments, aquesta idea de rehabilitar, si no és viable, has de trobar una solució. Olot aquí obre una via, que si surt bé es pot reproduir, que és aquesta idea de l'àrea de conservació i rehabilitació i aquesta idea de treballar per illes, no? I per tant aquí serà una aportació d'Olot al resta de ciutats semblants.
Acabem d'escoltar Itziar González en declaració als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, on entre moltes coses ha explicat que cal passar d'una cultura de l'obra nova a la cultura de la regeneració. Està satisfeta de la rebuda després d'un any al capdavant d'aquest projecte i diu que cal treballar perquè la gent vulgui tornar a viure en aquesta zona de la ciutat. Afegeix que impedirà que es mercadegi amb el nucli antic. De seguida escoltem més reflexions a Itziar González, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat d'aquest dijous 3 d'abril del 2025.
El dia en 4 minuts.
El Museu de la Garrotxa suma una nova sala, la sala oberta 3, que substitueix l'antiga sala 15, es converteix en una mena de laboratori artístic que renova el concepte tradicional d'exposició i posa l'accent a la reflexió i al procés creatiu col·lectiu. Netejar de vegetals les lleres dels rius no s'ha de fer contínuament. És una de les reflexions del meteoròleg Luis Mi Pérez després de les pluges acumulades durant el mes de març. La gestió del riu ha estat un tema de debat i que, segons Pérez, s'ha de gestionar amb coneixement. La Diputació de Girona publica Llarga vida a les llibreries, un recull que té com a objectiu transmetre la importància d'aquests establiments. El coordinador Jordi Dorca defensa el valor d'aquestes botigues. La càtedra d'altes capacitats ja és oficial a la Universitat de Girona. És la primera a Catalunya que pretén formar els docents per guiar l'alumnat amb altes capacitats. El 18 de març es va formalitzar el conveni de col·laboració entre la UDG, el Departament d'Educació i també l'associació promotora d'aquesta fundació. En esports, repte europeu majúscula. El club tenis taula Olot viatja a Montenegro per jugar a les finals de l'Europe Trophy. El club olotí jugarà contra l'STK Novi de Montenegro i contra el Marcozzi italià. També parlarem d'hoquei patins, on l'hoquei Olot encara al tram final de temporada, volent-se treure l'espina de Girona. Els olotins arrenquen el mes d'abril jugant el penúltim partit a casa de la temporada, aquest dissabte, 7:45 del vespre, davant el CUE, l'Alhambra Cajar. I tancarem aquest informatiu amb música i solidaritat amb Toni An, Luz Casal, Bruno Oro, Sopa de Cabra, Cal Enric Les Cols o Can Jovan, que seran presents, entre altres, al Festival Vallviva d'enguany. Aquest dimecres ha fet la presentació oficial del festival, que encara una edició sense la seva ànima, Eudald Morera.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional, especialment marcada pels aranzels de Donald Trump. Abans de parlar d'aranzel, repassem els temes d'actualitat de casa nostra, on Salut comença el desplegament dels 27 CSIR per millorar l'atenció primària de forma més preventiva i integral. Un assistent virtual per transcriure l'explicació del pacient o tenir un administratiu de referència són algunes de les mesures. El CDIAP van atendre més de 52.600 infants el 2024, un 5% més que l'any anterior. El darrer any s'han posat en marxa 3 nous centres i la cobertura passa de l'11,3% al 14,5% de la població infantil. Els sindicats educatius reclamen al govern que destini recursos de l'ampliació de crèdit a pujar-los al sou. USTEC, Comissions Obreres, ASPES, CGT i UGT fan arribar una proposta de resolució perquè sigui debatuda al Parlament. Més de 5.000 estudiants fan aquest dissabte la prova per accedir als graus d'educació infantil i primària. La PAP es farà en 5 campus universitaris i consta de 2 exàmens. Ara sí, parlem d'aranzels, on segons el primer impacte preliminar a Catalunya afectaria a 3.161 empreses afectades amb un volum de vendes de més de 4.300 milions d'euros. Els sectors més perjudicats seran el químic, farmacèutic, el de maquinàries i equips, l'agroalimentari i el del metall. I Álvarez fa valdre que el vincle comercial transatlàntic ha estat mútuament beneficiós i demana diàleg amb Washington. El ministre d'Exteriors trasllada en una trucada a Marco Rubio la voluntat d'Espanya de seure a negociar.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després de les primeres pluges d'abril, ahir, amb 10 litres, per exemple, a Planoles, en van caure 5 a la Molina, 5 a Olot, un només a Vic, o 7,5, per exemple, a Gombrèn. Això va ser ahir. Doncs avui el dia serà més tranquil, amb núvols i clarianes, ara mateix alguna boirina, comarques interiors, bàsicament Ripollès i també Osona, i la temperatura ha baixat fins a 2 graus a Olot, hem baixat fins a 4 a Vic, 3 a Santa Pau, o, per exemple, sota zero al Pirineu, alta muntanya, 5 sota zero a Tosa, 4 sota zero a Ull de Ter. N'hi ha 11 al Cap de Creus, a la zona de Portbou, amb vent de sud-sud-oest moderat. Bé, avui un dia doncs, de núvols i clarianes, no preveiem pluja, fins i tot s'aniran imposant estones de sol, i un dia relativament agradable perquè la temperatura puja, ahir va quedar baixa, va nevar a 1.500 metres, poquet, però bé, doncs avui la màxima situarà en general entre els 14 i els 18 graus, puja la temperatura. Cap de setmana i també demà divendres, de moment sense grans novetats, tot i que dissabte a la tarda o al migdia ens passa una petita línia d'inestabilitat, poca cosa tot plegat. Demà doncs també núvols i clarianes, fins i tot més sol que no pas avui, la temperatura una mica més alta i la nit no serà tan freda. I dissabte, entre el matí i migdia, arriba aquella línia, aquella petita pertorbació, podria plovisquejar comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, Osona, Lluçanès, Garrotxa, nord d'Osona, i si neva a cota una mica alta, ben bé 2.000-2.200 metres. Diumenge tornarien les clarianes i la temperatura suau, una mica més alta, però no passaríem dels 20 graus.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dijous 3 d'abril del 2025, com sempre a l'antena de Ràdio Olot. Avui precisament expliquem el primer aniversari d'Itziar González, al capdavant del projecte de regeneració del nucli antic d'Olot. Diu, entre altres coses, que cal passar d'una cultura de l'obra nova a la cultura de la regeneració. Està satisfeta de la rebuda i diu que cal treballar perquè la gent vulgui tornar a viure en aquesta zona de la ciutat. Afegeix que impedirà que es mercadegi amb el nucli antic. Ens en donen més detalls al nostre company Gerard Puigdemont.
Fa un any que Itziar González i el seu equip treballen amb el projecte de regeneració del nucli antic d'Olot i fa 8 mesos que estan ubicats a l'espai cooperatiu. Amb tot aquest temps, més de 500 persones han passat per la seva seu i s'ha entrevistat amb més de 300 persones. Itziar González sap el que és fer política. Va ser durant un temps regidora a l'Ajuntament de Barcelona i va destapar casos de corrupció relacionats amb pisos turístics. També té experiència reformant barris, com el de l'Erm de Manlleu. Ara per ara, Olot, Itziar González té detectada la situació en què es troba el barri.
Està passant a Olot, com a alguns altres nuclis antics de Catalunya, és que quan vens d'un parcel·lari medieval les mides són tan petites que són bastant inviables. És a dir, no venim d'un marc legal a favor de la rehabilitació, sinó que veníem d'una cultura de l'obra nova. Per tant, amb el canvi climàtic i els nous posicionaments, aquesta idea de rehabilitar, si no és viable, has de trobar una solució. Olot aquí obre una via, que si surt bé es pot reproduir, que és aquesta idea de l'àrea de conservació i rehabilitació i aquesta idea de treballar per illes, no? I per tant aquí serà una aportació d'Olot al resta de ciutats semblants.
L'Itziar diu que s'ha trobat bona predisposició per part dels propietaris del nucli antic. El que també s'ha vist amb ell al capdavant d'aquesta regeneració és la unanimitat política a l'Ajuntament, mai vista en altres temes de ciutat. Ella mateixa assegura que va ser una de les condicions que va posar per acceptar el repte.
Ara, el que sí farem, i això sí que animo a altres a fer-ho, és que farem una modificació puntual de planejament per garantir que els usos d'habitatge siguin habitatge habitual. Això és la manera que ens blindarem que tota aquesta millora i aquests nous habitatges que sortiran fruit de la cooperació público-privada comunitària no se'n quedi marcat. No? I per tant aquí haurem de canviar normes per protegir que aquí hi hagi veïns i veïnes.
Itziar González viu al centre d'Olot. S'ha pres a assegurar aquest projecte com un projecte vital. Diu que és clau viure al barri vell per entendre de primera mà quina és la realitat que es viu.
No? Venir a viure al barri vell em permet els caps de setmana, els vespres, moure'm i poder veure tota la mateixa percepció que tenen els veïns i veïnes. Jo la comparteixo, ara ho soc. El fet de que em trobin pel carrer, el fet de que vegin que alguns diumenges estic treballant a l'espai cooperatiu, que vegin el compromís, jo crec que tot això suma i genera confiança.
Itziar González porta per bandera l'arquitectura social. Diu que vol aprofitar la potestat que té per entrar als edificis per detectar i ajudar a millorar situacions de vulnerabilitat, ocupacions, així com problemàtiques que puguin tenir persones grans. Assegura que pensa constantment en quines necessitats té el nucli antic. Amb tot aquest temps s'ha trobat de tot. Diu que ha aconseguit reunir propietaris que feien més de 15 anys que no ho feien. Es troba amb gent amb ganes de vendre, amb dificultat per fer millores o amb inversors en molts edificis. També amb petits constructors.
La majoria de persones que venen tenen el problema de que tenen dificultat, alguns accedeixen als pisos a través de la pròpia botiga, uns altres no tenen espai per poder fer un pati i ventilar. Tots venen amb sensació de que no se n'en surten i que malvenen. Al final tothom s'acaba sumant a l'expectativa i si trobem algun propietari que no vol fer res i que està enfadat i que no ho veu i que vol tenir un infrahabitatge, doncs com a ajuntament li haurem d'expropiar perquè nosaltres hem d'anar a l'interès general.
L'estudi dels edificis, l'estudi energètic i l'estudi social forma part del procés de regeneració i entren en joc empreses externes i també advocats i economistes que quantifiquen què costarien les obres, unes obres que esperen el finançament sí o sí del pla de barris. Per ara té col·locades en un mapa diverses illes on fer-hi actuacions. El nucli antic d'Olot ha perdut uns 2.500 veïns amb el pas dels anys. Ara, amb aquest projecte a llarg termini, s'espera que el barri vagi guanyant vida.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Més temes, el Museu de la Garrotxa suma una nova sala. La sala oberta 3, que substitueix l'antiga sala 15, es converteix en una mena de laboratori artístic que renova el concepte tradicional d'exposició i posa l'accent a la reflexió i al procés creatiu col·lectiu. Podran participar-hi tota mena de persones, entitats i associacions i tots els projectes que s'hi desenvolupin comptaran amb un mediador artístic, Natàlia Moreno.
El Museu de la Garrotxa suma des d'ara una sala més. No és un nou espai, sinó que és una reformulació de l'antiga sala 15 d'exposicions de l'Hospici. Ara es converteix en la sala oberta 3. La nova sala s'allunya d'una sala d'exposicions convencionals i posa el focus en fomentar la reflexió i el diàleg a través del procés de creació artística. La directora dels Museus d'Olot, Montse Mallol, explica que la nova sala oberta 3 sorgeix d'una demanda real de la ciutadania.
A mesura que des del 2020 estem treballant i 2019 estem treballant en projectes en aquesta línia més de la participació, de la cocreació, de que el que interessa no és el producte final, sinó que és començar a treballar a través del fons i de l'art i la col·lecció del museu amb uns col·lectius concrets des del moment zero i anar creant tallers, anar creant activitats que van construint tot un projecte fins que al final pot pot acabar sent l'exposició del resultat final de tot aquest treball de mesos. I ens en vam adonar que el museu no teníem aquest espai.
Els projectes que s'hi portin a terme treballaran amb un col·lectiu de persones, els quals seran al centre de la proposta. Treballaran al voltant d'una temàtica que sigui significativa pel grup amb l'objectiu de generar reflexió i diàleg a través de la creació artística. Tots els projectes que s'hi portin a terme hauran de comptar amb la figura d'un mediador artístic, una persona que acompanyarà els participants i que serà la responsable de desenvolupar, gestionar i finalitzar cada projecte. L'objectiu no és generar un producte artístic, sinó crear vincles entre els participants i crear comunitat a través del procés de creació.
Podríem dir que serà com un laboratori per experimentar noves maneres de treballar entre el museu i la ciutadania a través de col·lectius, entitats, institucions, etc.
Per la seva banda, el regidor de Cultura, l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, explica que aquesta nova incorporació del museu permetrà entendre l'hospici com un centre cultural dinàmic i no només simplement com a l'edifici del museu.
Al final de tot té molts objectius, però jo en voldria ressaltar dos. Un, entendre l'hospici com un centre cultural de cultura, on també hi ha el museu, i entendre el museu com un centre cultural, on que vol dir que és un centre viu.
La gestió de la sala anirà a càrrec del Museu de la Garrotxa i seguirà la seva línia de valors i criteris d'accessibilitat. Els primers projectes que acollirà la Sala Oberta 3 són Andrinòpoli, del 12 d'abril al 10 d'agost, emmarcada en el cicle d'Olot Tèxtil, un pessebre participatiu de desembre a gener del 2026 i Cuidar-te al museu, un projecte per fer front a la solitud no volguda a través de l'art.
De cultura passem a parlar de medi ambient, on netejar de vegetals les lleres dels rius no s'ha de fer contínuament. És una de les reflexions del meteoròleg Luis Mi Pérez després de les pluges acumulades durant el mes de març. La gestió del riu ha estat un tema de debat i que, segons Pérez, s'ha de gestionar amb coneixement i no caure la tendència de netejar el riu perquè sembli un jardí. Detalla que un riu és brut quan hi ha brossa i no vegetals.
Radio Lot, ara i sempre. Som informació.
Després dels més de 240 litres per metre quadrat que han caigut durant el mes de març que hem deixat enrere fa uns dies, el riu Fluvià ha recuperat un cabal notable i el seu aspecte torna a ser el d'abans de la sequera. Les actuacions a les lleres del riu en diferents punts de la comarca han estat una de les actuacions repetides per alcaldes i alcaldesses de diversos pobles com a prioritat per aquest 2025. Però què cal fer a les lleres del riu? El meteoròleg Luis Mi Pérez ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió que una de les principals tasques que no s'ha de fer és que cada dos per tres es tallin arbres i vegetació del seu entorn.
Conèixer i respectar en el sentit que en algun moment la natura i la meteorologia passarà comptes i farà que hi hagi un cabal important. També hi ha aquella controvèrsia que se'ns diu de que el riu està brut. Quan un riu té brossa, quan té deixalles, sí que està brut. Però que un riu tingui vegetals no és que sigui un riu brut. No hem d'anar netejant el riu de vegetals cada dos per tres per veure un jardí en un riu.
Pérez també remarca que és molt important conèixer la perfecció del riu. En la línia de no netejar vegetació del seu entorn, explica que molts arbres que es troben al costat del riu són un dels motors perquè l'estat de l'aigua, entre altres aspectes, sigui el correcte. Detalla que les persones han d'evitar deixar deixalles que provoquen la veritable brutícia del riu.
Que és un riu que s'ha de respectar. Riu, no només el Fluvià, sinó qualsevol riu del món, i si és en particular a casa nostra, l'hem de respectar en forma de no deixar deixalles, brossa, per exemple, no ocupar aquest riu.
Per aquest 2025, des del Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Agència Catalana de l'Aigua, es treballa en una sèrie d'actuacions concretes per preservar el bon estat de les lleres del riu arreu de la comarca.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
La Diputació de Girona publica Llarga vida a les llibreries, un recull que té com a objectiu transmetre la importància d'aquests establiments. El coordinador Jordi Dorca defensa el valor d'aquestes botigues històriques que lamentablement han anat tancant en els darrers anys. Daniel Puigbert.
El número 349 de la revista de Girona conté un tocolutí. Aquest número, que correspon als mesos de març d'abril del 2025, incorpora un dossier anomenat Llarga vida a les llibreries, gestionat per Jordi Dorca. L'objectiu d'aquest número és aconseguir que els lectors i els enamorats dels llibres i la lectura coneguin les llibreries més històriques i emblemàtiques de la província de Girona. Algunes de les que hi apareixen són la Geli de Girona, que va tancar, i també la llibreria Olotina Drac, situada al Firal i que ha celebrat aquests 50 anys des de la seva obertura. El coordinador del dossier, Jordi Dorca, explica la seva història amb la llibreria Olotina.
Llavors vaig pensar, les primeres que han de sortir són les meves quatre llibreries, i una és aquesta. No, que és la llibreria de petit, quan jo venia aquí a comprar amb la meva mare, amb la meva germana i tal. I el Drac coincidia que feia 50 anys i vam encarregar l'article a la Bàrbara i va fer aquest article que està molt bé. Tampoc vull fer spoilers, ja el llegireu. I llavors ja teníem una part decidida.
Aquest recull de llibreries també ha permès veure a la societat com s'està perdent tota aquesta tradició, ja que Dorca explica que llibreries com la Geli de Girona va tancar i ara és un lloc on es venen rellotges. Aquest dossier vol endinsar la societat en aquest món amb textos a càrrec del mateix Jordi Dorca, Xavier Carmeniu, Helena Batlle, Alba Carmona, Jordi Grau i Bàrbara Julbe, entre molts altres. Aquest dossier, anomenat Llarga vida de les llibreries, es pot llegir a la Revista de Girona, que és una publicació bimestral que vol difondre projectes de recerca i de divulgació cultural dins les comarques gironines.
I abans dels esports, la càtedra d'altes capacitats ja és oficial a la Universitat de Girona. És la primera a Catalunya que pretén formar els docents per guiar l'alumnat amb altes capacitats. El 18 de març ja es va formalitzar el conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona, el Departament d'Educació i l'associació promotora de la Fundació d'Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats. Informa Néstor Carvajal.
A la Universitat de Girona ha nascut la càtedra d'altes capacitats. Té com a objectius principals fixar mesures més adequades per atendre l'alumnat amb altes capacitats, estimular la formació permanent dels docents en aquest àmbit i promoure la transferència de coneixements entre el món universitari i el sistema educatiu. Aquesta càtedra és pionera a tot Catalunya i compta amb la col·laboració del Departament d'Educació i l'associació promotora de la Fundació d'Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats. Segons s'ha dit el director de la Càtedra d'Altes Capacitats de la UDG, Teodor Jové, hi ha diferents tipus d'altes capacitats que pot tenir una persona, d'intel·ligència, personalitat o creativitat, entre d'altres.
Hi ha el superdotat, que és una persona que té altes capacitats en totes les facetes, val, de la seva intel·ligència. Després hi ha els que tenen talents. Els talentosos, aquests poden ser talents simples o talents múltiples. Per exemple, el talent acadèmic és un talent múltiple que engloba diferents talents. D'acord? I després hi hauria un altre apartat, que serien els precoços, que això és un estadi previ en què pot desenvolupar-se cap a unes altes capacitats o amb el temps arribar a una situació d'equilibri.
Jové explica que en cas de no guiar bé a la mainada ni donar-li reptes, no només malgastaria el seu potencial, sinó que podria tenir efectes secundaris.
S'avorrirà i entrarà en el seu món imaginari i estarà imaginant i no molestarà, malament, perquè estarà perdut per allà, o s'avorrirà i començarà a parlar, a interactuar amb els companys, i llavors ja tenim una situació en què els mestres comencen a veure'ls com un problema, o està sempre a la lluna o m'està molestant a la resta de la classe. No, el problema és que el que estem fent amb aquesta mainada no és adequat.
Segons el director de la càtedra, un terç dels alumnes amb altes capacitats no sap desenvolupar-se per falta d'estímuls adequats i pateix fracàs escolar o trastorns com la síndrome de l'impostor.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous amb un repte majúscul per al Club Tenis Taula Olot, que viatja a Montenegro per jugar les finals de la Europe Trophy. El club olotí jugarà contra l'STK Novi de Montenegro i contra el Marcots italià, dos clubs que, segons el president del club olotí, Enrique Llagostera, tenen entre els seus equips a grans jugadors en l'àmbit mundial.
Si fa 40 anys alguna persona hagués dit que el club tenis taula Olot jugaria a la màxima divisió espanyola del tenis taula, que jugaria Copes del Rei i que fins i tot competiria contra els millors equips europeus al l'Europe Trophy, no l'hauríem cregut. Doncs aquest és el resum de la temporada 2024-2025 del club tenis taula Olot, que aquest divendres viatjarà a Montenegro per jugar a la fase final de l'Europe Trophy, la tercera competició europea més important a nivell de clubs. Després de guanyar amb superioritat la fase regular que es va celebrar a Olot, el club olotí viatja sense pressió i amb la màxima il·lusió en aquest torneig europeu. Els rivals seran d'allò més durs, ja que el grup D, que és el del club tenis taula Olot, també hi ha l'STK Novi, que és el club anfitrió de Montenegro, i el Marcozzi d'Itàlia. El president del club tenis taula Olot, Enric Llagostera, analitza aquests dos rivals.
Novi de Montenegro, equip anfitrió, elenco de jugadores, vull dir, tenen molts jugadors contrastats, bons, que això no vol dir que participin en aquesta competició. Es tenen per altres, per les seves lligues internes de cada país. I el Marcozzi és tres quarts del mateix. Jugadors, tenen un jugador que està ara a la posició 23 del món i està arropat amb altres jugadors. Veurem qui porten ells, aquests equips. Si porten els millors jugadors que tenen, ho tindran complicat.
I és que les plantilles d'aquests 12 equips són plantilles molt ben treballades i amb una gran qualitat, tot i que hi ha jugadors d'alguns equips que juguen competicions més altes i que pot ser que no hi siguin durant els partits de l'Europe Trophy. Llagostera explica amb quins jugadors jugaran aquest campionat.
Quadruplet, perquè hi aniran 4 jugadors, sempre primera ho exigeix l'ETU, la Federació Europea de Tenis Taula, no t'hi deixen anar 3 jugadors, mínim has de portar-ne 4, fins a 6 els que vulguis. Hi anirem amb el Damien, Provost, i anirem amb el Diego Pinho, i anirem amb el Rafael de las Heras, i anirem amb Bernal Pons. Per nosaltres fem un equip també molt competitiu.
El club tenis taula Olot començarà el seu camí a l'Europe Trophy aquest divendres a 4:45 de la tarda contra el Novi. Dissabte a les 9 del matí jugarà el seu segon partit com a local contra el Marcozzi italià i ho farà amb l'avantatge de saber què necessita per a classificar-se, ja que l'altre enfrontament ja s'haurà jugat el dia anterior.
De tenis taula passem a parlar d'hoquei patins on l'hoquei Olot encara al tram final de la temporada volent-se treure l'espina de Girona. Els olotins arrenquen el mes d'abril jugant el penúltim partit a casa de la temporada. Queden 12 punts en joc i no depenen de si mateixos per jugar al play-off d'ascens. L'objectiu del conjunt de Ràfols i Pira és sumar el màxim possible i esperar la resta de resultats. Aquest dissabte, 8:15 del vespre, davant l'Alhambra Càjar, ho hauran de fer sense Anil Mangas.
Girona va ser un cop dur per un hoquei Olot que manté l'esperança de dir l'última en la lluita per l'ascens. Queden 4 jornades pel final de la Lliga i 12 punts en joc. Els olotins voldran sumar-los per tenir opcions fins al final. A l'equip olotí li va faltar encert a la darrera jornada davant un rival directe i en un context de partit en el que el conjunt garrotxí no s'hi havia trobat mai. Però el partit de Palau 2 ja és passat i des del vestidor ja es mira endavant per corregir el que es pot millorar respecte al 6-1 davant el Girona Club Hoquei. L'entrenador de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, reconeix que a Girona els detalls van marcar la diferència.
Has d'estar encertat en moments puntuals que no hi vam estar i al final crec que el Girona ens va guanyar i per tant preparar-nos millor per una altra vegada quan estiguem en la mateixa situació és una mica el missatge que vam estar parlant amb els jugadors.
A l'hoquei Olot li queden 2 partits a casa abans d'acabar el curs 2024-2025 i aquest dissabte és el penúltim on rebrà el CUE i ja s'ha ascendit Club Patín Alhambra Càjar. Els andalusos només han sumat un punt en el que va de temporada, són l'equip menys golejador del grup i també el més golejat. Tot i així, Ràfol remarca que ha de ser un duel on només es pensi en guanyar-lo, demostrant el joc habitual de l'equip.
Aquest partit, primer de tot, el del Càjar, és un partit que menys un empat que van treure a casa, la resta no han puntuat, per tant que no sumar els 3 punts et penalitza molt. Nosaltres continuem amb l'objectiu d'estar a la part de dalt.
Per aquest hoquei Olot, Alhambra Càjar, Anil Mangas serà baixa per acumulació de targetes blaves i alhora per lesió, tot i que no li ha d'impedir reaparèixer en el partit d'aquí a 3 setmanes després de l'aturada per Setmana Santa a la pista del Barça Atlètic. El duel entre olotins i granadins es jugarà aquest dissabte a 8:15 del vespre a la pista Josep Jou d'Olot, en directe a Ràdio Olot des de mitja hora abans.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, els detalls del Vall Viva d'aquest 2025. Luz Casal serà precisament una de les protagonistes, juntament amb Toni Ann, Bruno Oro, Sopa de Cabra, Cal Enric Lascols o Can Joan, entre altres, que seran presents al Festival Vall Viva d'aquest 2025. Aquest dimecres s'ha fet la presentació oficial del festival, que encara una edició molt especial i, evidentment, sense la seva ànima, Eudald Morera, que va morir fa uns mesos. La seva família i amics li han dedicat la fundació, que en lloc de dir-se Vall Viva, ara passa a dir-se Fundació Eudald Morera. Les entrades pel festival es podran comprar a partir de la setmana vinent, l'11 d'abril.
Del 9 al 13 de juliol, la Vall d'en Bas tornarà a bategar una mica més amb una nova edició del Festival Vall Viva. Serà el primer Vall Viva sense la seva ànima, Eudald Morera, però la seva família i amics estaven convençuts que el festival havia de seguir per l'Eudald i per la vida. En parla Mireia Morera, directora del festival.
Volem seguir endavant, que volem seguir que el projecte segueixi tirant endavant, que tothom ha de gaudir i celebrar la vida, per tant, en aquest sentit estem molt il·lusionats i contents de poder tirar endavant amb el projecte.
Seran 5 dies de festival. El primer dia, el dimecres 9, al restaurant Can Jovany estarà l'espai Estrella Michelin i l'espai Cuina d'Autor i serà l'Equilibri. La proposta musical serà el pianista canadenc Toni Ann. El dijous 10, Luz Casal oferirà el seu únic concert de la gira a Catalunya. A l'espai Estrella Michelin hi haurà les Colts i a l'espai Cuina d'Autor Can Chapes. Pel divendres 11, Sopa de Cabra oferirà el seu disc Ànima. Cal Enric serà present a l'espai Estrella Michelin i al restaurant Quins Ous al Cuina d'Autor. Dissabte 12 hi haurà el grup tribut de Queen, God Save the Queen i l'humor de Bruno Oro al segon escenari del festival. L'Aliança d'Anglès serà la proposta culinària d'Estrella i el restaurant Quins Ous oferirà un nou menú. El diumenge 13 tancarà el festival al Pot Petit amb l'actuació familiar. De tot plegat destaca l'homenatge directe a l'Eudald amb l'actuació musical del primer dia de festival.
Teníem ganes de portar un artista diferent, un artista especial, i vindrà un artista internacional per primera vegada al festival. Tindrem el compositor i pianista canadenc anomenat Toni Ann, que vindrà a fer, bueno, farà una parada després de fer la seva famosa gira mundial.
El festival, com sempre, recaptarà diners per a la investigació del càncer i la Vall d'Hebron. L'any passat van fer entrega de 20.000 euros. Les entrades del festival d'enguany es posaran a la venda el divendres 11 d'abril a través del web vallviva.cat. Un Vall Viva sense l'Eudald, tot i que hi continuarà sent molt present. De fet, la fundació deixa de dir-se Vall Viva per passar-se a dir Fundació Eudald Morera. En parlen Joan Boix i Joaquim Morera, patró i president de la fundació respectivament.
Continua amb el mateix esperit que l'Eudald ens va inculcar, el llegat de l'Eudald, i que és un Vall Viva amb la mateixa emoció, essència, però lògicament un Vall Viva especial, perquè és un Vall Viva sense els seus fundadors.
El que volem en aquest sentit és nosaltres vam proposar a la família Morera, doncs, que tenien que buscar alguna cosa que el seu llegat, el seu nom, la seva persona perdurés en el temps, no? I una, quina millor manera que amb el projecte de la seva vida, que era Fundació Vall Viva, canviar el nom.
Com sempre, no hi faltarà l'espai quilòmetre zero. La distribució o format del festival seran pràcticament iguals respecte a l'any passat. Aquest dimecres al vespre també s'ha fet la presentació del festival obert al públic al Teatre Principal d'Olot. Allà s'hi ha pogut gaudir de l'experiència viscuda amb el càncer en primera persona de la mà de la Georgina Sagristà, però també del seu germà Cesc, que ha pogut explicar com ho viu a nivell familiar, així com les paraules de la doctora Núria Sala. L'artista Marc Andorell també ha comentat experiències familiars relacionades amb aquesta malaltia i ha protagonitzat la part musical de la presentació. Van deixar-ho tot, el cor encès pel món.
Sopa de Cabra, evidentment, també serà una dels protagonistes d'aquest Ball Viva, amb Camins i el ritme del grup mític català de casa nostra. Tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 3 d'abril del 2025. Com sempre, més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies, adeu-siau. Sol en aquest desert.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.